jugada, no hi ha hagut nevera per Jesús Gil Manzano al partit de Copa entre el València i el Barça, però una jugada exactament igual. Hi ha un tracte diferencial important dintre del que és el col·lectiu que t'ha emprenyat molts dels àrbitres.
Doncs aquesta és la mirada del Xavi Estrada Fernández, exàrbitre català, sobre el moment actual de l'arbitratge i en concret sobre les pressions que està vivint l'estament arran dels arbitratges al Real Madrid. Xavier, moltíssimes gràcies per les teves explicacions. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
2 anyets per expulsar Cristiano Ronaldo, i això que les recusacions passaven als 80, quan un servidor era petit. En punt, avui les 8, generalment quan es parla amb l'autoritat les coses comencen a quadrar. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10, Catalunya nit, avui en clara competència amb el Madrid City que farem pel digital. Què ens explicareu al Catalunya Nit?
Doncs mira, un element per competir amb força és anar directament a la xarxa social de Donald Trump, Social Truth.
Així no podem fer res.
Us costarà
jugar
avui.
Jugar Trump i no jugar Haaland, no tenim res a fer.
Us costarà perquè el que ha escrit fa pocs minuts ja està donant la volta al món. És un text força llarg on carrega contra Volodymyr Zelensky de manera espectacular. L'acusa de ser un dictador que s'ha menjat els diners dels Estats Units i que si no es mou ràpidament el que li pot passar és que es quedi sense país per haver entrat en una guerra. A més, l'acusa de ser ell que ja ha entrat, juntament amb unes declaracions que ha fet també en una entrevista, que es pot quedar sense país si no es mou ràpidament. De manera que el que tenim a molta velocitat és que s'està eixamplant la distància entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky, que ja ha respost dient aquestes últimes hores que creu que Trump viu en una bombolla de desinformació. Tot això arriba quan dilluns farà 3 anys de l'inici d'aquesta guerra. Nosaltres farem el Catalunya Nit des de Kiev i avui tindrem aquí en aquest estudi tot de dones ucraïneses que viuen a Catalunya, refugiades, i ens explicaran com estan veient la situació del seu país 3 anys després que comencés aquesta guerra. També explicarem aquestes dades de l'enquesta d'usos lingüístics que hem conegut avui. Només un terç dels catalans tenen el català com a llengua habitual, i si mirem l'històric de dades, doncs va baixant de manera considerable. En l'enquesta que explicarem avui, el 32,6% diuen que tenen el català com a llengua habitual. Si anem al 2018, l'última enquesta era del 36, passem per tant del 32 al 36, però és que el 2003 era del 46%. El català, per tant, que va perdent força com a ús de llengua habitual, tot i que cada vegada hi ha més gent també, i aquesta seria la dada positiva, que coneix el català, que el pot parlar. Ho analitzarem. Passarem també per Roma, on hi tenim un equip d'enviades especials, la Gemma Bonet amb la Matilde Seoane. Sembla que el papa Francesc ha respost a la medicació, diuen que respira per ell mateix des d'aquesta tarda, però que el seu estat de salut continua sent molt delicat i, de fet, no hi ha a l'agenda cap acte programant ni se sap quan podrà sortir de l'hospital. I per acabar també entrevistarem al Catalunya Nit la filòloga, comunicadora i activista antiracista Safia El Adam, que es pregunta en un llibre: és Espanya racista? Doncs la resposta al Catalunya Nit.
Doncs ben completet el Catalunya Nit a partir de les 10 a la sintonia de Catalunya Ràdio. Gràcies, Manel.
A vosaltres, fins ara.
Els embotits Raül de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Tenim en joc una tornada de la repesca de la Champions entre el Borussia i l'Sporting de Portugal. De moment empat a 0, tot i que acaba de fallar un penal al Dortmund. Concretament ha estat Guirassy. Esperem que Gasperini no l'hagi vist. Perquè... Bé, Rui Silva l'ha pogut arribar a blocar, fins i tot.
Més o menys com Lukman.
Doncs exacte, en tot cas, es manté l'empat a 0. Recordem que els alemanys vaja, van guanyar l'anada 3-0, per tant, ho tenen força bé, però en tot cas, han deixat escapar aquesta oportunitat. Al marge, a la primera hora del Tot Costa, acabem de sentir l'entrevista a l'exàrbitre català de primera, Estrada Fernández, que ja ha viscut la situació d'expulsar un jugador del Madrid i sap quines conseqüències té. Si voleu, la podeu recuperar. Hem comentat aquesta...
Té un comentari, no?, de tot el que li està passant a Manolo Montero, o no?
Sí, tant.
Sí, és el teu moment.
No, no, em sembla increïble. No, a part de l'assetjament de xarxes, però això malauradament li passa a molta gent, el tema aquest del que ha sortit de la seva empresa. Perquè segur que aquesta és una informació que la deuen tenir de fa molt temps i que corre, que tothom ho sap, però precisament surt, algú la filtra o algú la dona a conèixer després del que ha passat a Pamplona.
Sí, sí.
Vull dir, us acabes comentat a tu abans o comentat durant l'entrevista, no? Aviam, el pròxim que...
Sí, sí, exacte.
O la Sònia que li ha preguntat a l'Estrada Fernández, aviam qui és el guapo que torna a expulsar amb un jugador del Madrid. Saber què pot passar, que el dia següent del partit et tallen la carrera de per vida.
És així.
És el que li pot passar a Manolo Montero, perquè la federació ràpidament ja l'ha apartat dels partits.
Sí, ara caldrà veure el dictamen definitiu. De moment s'està investigant, però vaja, si és com ho explica ell, que ahir, per exemple, ho explicava en una entrevista a la COPE, en teoria, no hi hauria...
Cap... Fas bé de dir en teoria.
Sí, sí, no, jo no sé què, no sé què passarà, però vaja, seria bastant cridaner, més de tot el que s'està vivint, que l'acabessin depurant.
No, ja és cridaner, que sí, un o dos dies després del que passa a Pamplona estigui sentenciat.
De moment, insisteixo, encara no...
Sí, sí, però que tu expulses un jugador del Madrid i t'investiguen de dalt a baix.
Això, sí,
que
sí.
Segurament, també et dic, que evidentment tant de bo tot quedi no res, perquè voldrà dir que no té cap conflicte d'interessos, però que si hi havia un conflicte d'interessos previ, malament la federació per no haver-lo investigat prèviament.
Més enllà d'això, que s'haurà de dir si és culpable o no, el judici públic ja està. Sí, aquest sí, se l'ha obert ja en canàlia.
Sí, sí,
està
sí,
obert
sí,
en canal. I ell, mira, s'hi ha posat en això, tu. I es veu que això d'arbitratge està ben pagat, etc. Però i la família? I els nanos que van a col·legi? Algun dia passarà alguna de grossa i llavors correm-hi tots, eh?
Però és que ser àrbitre tampoc és acceptar tot això. Vull dir, jo tu pots acceptar ser àrbitre, però no has d'acceptar que et linxin a les xarxes socials, que t'investiguin la teva família o que t'assagin, que després... És que no té cap mena de sentit. Tu pots ser àrbitre i decidir tenir aquesta professió, però no, per això has d'acceptar ni que una persona futbolista t'insulti en un partit, ni que després et passi tot el que t'està passant per haver expulsat un jugador sense
aquí,
més.
Aquí parlem de xarxes, però com a gremi hem de fer autocrítica.
Oi tant!
Gran part de culpa la té el periodisme.
Oi tant!
I les tertúlies i tot el que s'arriba rajada de la gent que va amb la bufanda en una tertúlia.
És així.
Bé, després d'aquesta invasió de camp de l'Oriol Domènech, però també del Jordi Grau i de la Leia Bonals, ara ja sabeu quins són els tres tertulians que tenim avui al Tot Costa, i podeu recuperar la primera hora, on també hem parlat del Madrid City i on també hem parlat d'aquesta sanció a Bellingham, on aquí hi havia, ara han estat els tres d'acord, però hi havia més discrepàncies sobre si havien de ser dos partits o no havien de ser-ne més.
Molt bé, a Fontajau tenim ja en marxa partit de quarts de final de l'Eurocup, partit d'anada concretament entre l'Uni Girona i el Lió Esbel. Xavi Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Ho he dit bé, eh? Lió, se'l coneix com a Lió Esbel o només com a Lió?
Sí, és l'Esbel Lió, que és el mateix club, diguem, que el Villerban. El que passa és que ells no tenen el Villerban. Ells, el Villerban és Esbel Villerban de Lió i aquest és Esbel de Lió a seques.
D'acord. I tu com li dius, Esbel o Lió?
Jo li dic Lió.
Molt bé.
Sí, perquè em sembla que... Sí, el públic tampoc sabrà. Si dic Esbel, es quedaran iguals. Per tant, val més que diguem la ciutat, que així queda més aclaridor.
Molt bé. En tot cas, el Lió passa per ser un dels equips favorits d'aquesta Eurocup. Per tant, no és un client fàcil per l'Uni, que està fent una temporada europea immaculada.
Home, és que ja només en queden 8. O sigui, ja tots els que et trobaràs seran així. Jo també li posaria l'Uni com un dels... potser no màxims favorits, però dels favorits sí. Crec que tant Uni com Lió són dos equips bastant semblants i l'eliminatòria no la donaria per favorit per ningú. Ara mateix, dos primers minuts de partit, marcador gairebé de partit de futbol, perquè només és 2-0. Ara tindrà tres lliures l'Uni Girona. Recordem, la tornada serà a Lió d'aquí 8 dies. Aconseguir una bona renda seria important, tot i que si el partit és igualat, tampoc és per pensar que Lió és una bombonera i que d'allà és impossible sortir-ne guanyador.
Bé, Lió no sé si és una bombonera, però Fontajau tampoc seria la Lisa Millet.
No, però saps què passa? És que, clar, el pavelló és molt gran. Jo sempre ho dic, fotre 2.000 persones en esport femení no és tan usual, a les nostres terres, no es veu tant. Per tant, jo diria que ara aquí són uns 2.000 espectadors, però clar, queda la meitat de buit. És veritat, les imatges no són bones. Potser si es tingués un pavelló petit com té Salamanca, que en té 700 i sempre sembla que estigui a petar i que sigui un gran ambient, seria diferent.
Tens raó, ben vist. Doncs esperem que animin molt els 2.000 aproximadament que són avui a Fontejau. De moment guanya 4-0 l'Uni al Lió. Tant de bo que aquesta renda augmenti de cara a la tornada de la setmana vinent a França. Xevi, ara tornem.
Molt bé.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Deu minuts passen de les 8. El Sergi Andreu és avui a la gala de l'esport català que organitza l'UFEC. Hola, Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal, Costa? Bona tarda.
Com va la gala?
Bé, que s'ha acabat ja.
Ah, s'ha acabat?
Tu. Sí, sí, 3/4 d'hora, pim-pam, tot és així, tu.
Sí, sí.
No, no, vull dir que...
Sí, sí,
no, no,
sí.
Tinc la sensació que hi ha la tendència a fer gales curtes últimament.
Sí, sí, sí.
I,
sí, sí,
i ho aplaudim.
Totalment d'acord. Si pot durar una hora, no cal que en duri dues.
Exacte.
Un dels protagonistes, que no premiat de la gala, ha estat el president del CCD.
Sí, senyor. José Manuel Rodríguez de Uribes s'ha aturat amb la premsa a la catifa vermella, el president del CCD, on ha explicat d'una banda un parell de qüestions sobre el clima tens que hi ha al voltant dels àrbitres. Apela, diu, al sentit comú. Diu que la rivalitat és bona, però que cal posar entre tots bon sentit per mirar de rebaixar una mica la tensió i créixer sempre des del positivisme. I després li hem demanat sobre la cautelar a Pau Víctor i Dani Olmo, i ens ha respost això.
Bueno, dimos el ok para la cautelar porque efectivamente pensamos en el interés superior del deportista. Cuando hay un conflicto entre la liga, la federación, el club, mientras resolvemos el conflicto, que hay unos plazos legales, nuestra obligación era cuidar al deportista. Me parece que entre jugar y no jugar, pues tenía todo el sentido que a un futbolista, a dos en este caso, porque también está Pau Víctor y Dani Olmo, pues que pudieran jugar.
Doncs això és el que ens ha dit Uribes. Per sobre de tot, protecció del jugador. Després ja veurem què s'acaba resolent.
Doncs el CCD, que continua pensant que va fer bé durant aquesta cautelar al Barça. Anaves a dir, Sergi?
Sí, no, anava a dir per tancar només res, molt ràpidament. Avui s'han entregat una dotzena de premis. No te'ls repassaré tots, però sí que m'agradaria comentar-te'n un parell o tres de la gala d'aquesta tarda aquí al Moll de Barcelona. La millor esportista catalana ha estat per Ari Sánchez, la jugadora de pàdel. El millor esportista català, el nedador Denis González. Esportista amb més projecció masculí, Pau Cubarsí, que no s'ha volgut aturar davant de la premsa, el jugador del Barça, per atendre els mitjans, i l'esportista amb més projecció femenina, la patinadora Daniela Terol.
Sergi, ara tornem.
Vinga, fins ara.
A tomb d'això que li escoltàvem a Uribes, el president del CCD, i la cautelar del Barça per poder inscriure Dani Olmo i Pau Víctor, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El Salmo ja hi és des de fa una estona. La qüestió és que la Lliga dubta del negoci del seient VIP, que precisament va fer que, no la Lliga, però sí el CCD, acabés concedint aquesta cautelar al Barça.
Dubta sobretot d'una de les dues empreses que han entrat en aquest acord. Recordem que fins al moment el Barça no ha fet públics els noms de les empreses que van comprar aquesta explotació dels seients VIPs, que és aquesta operació gràcies a la qual s'inscriuen Olmo i Pau Víctor, ara via cautelar, però aquests dies sí que tant el diari Ara com el Confidencial han tingut accés al recurs que la Lliga ha presentat al CCD perquè aquesta cautelar es retiri, i aquí s'han conegut els noms d'aquestes dues empreses. Una d'aquestes empreses, que és la del Qatar, és la de Fort Advisors, de Qatar. L'altra és New Era Visionary Group, amb seu principal als Emirats Àrabs. D'aquestes dues empreses, la Lliga sobretot posa el focus d'aquesta sospita que deies sobre l'empresa dels Emirats, que recordem que és l'empresa que va ingressar al Barça, va pagar aquells 28 milions que a última hora i que no arribaven i al final van arribar a última hora. Doncs bé,
és
aquesta
empresa...
És la
que s'ha quedat la part més gruixuda. Si no em corregeixes, eren 30 i 70 del...
Sí, llavors d'aquests 70 havia d'ingressar un percentatge, que eren aquests 28 milions d'euros. Des del primer moment en què el Barça presenta a la Lliga el nom d'aquesta empresa, la Lliga ja veu coses que els fa dubtar amb la viabilitat d'aquesta empresa, i per això comencen a demanar més documents i garanties del que segurament demana la normativa. No veuen clar l'origen de l'empresa, la data de la creació i el soci principal. Ara ja entrem en algun d'aquests aspectes. I aquesta informació que tenen al voltant de tota aquesta empresa dels Emirats Àrabs és el que la Lliga envia amb el recurs presentat al CSD. No hi ha cap denúncia explícita de la Lliga al voltant de la legalitat d'aquesta empresa ni de l'acord, sinó que el que fa la Lliga amb aquest recurs, ens expliquen, és justificar el per què endureixen els criteris al Barça per acceptar l'operació. Mm-hmm. Perquè el Barça, quan presenta la cautelar i la demana, en les al·legacions diu que no són, els demanen massa coses, no? Que la Lliga endureix els criteris. I la Lliga diu, doncs, els endurim perquè aquesta, l'origen i aquesta empresa, doncs, sospitem que no acabem de veure del tot clar l'operació amb aquesta empresa. Què és el que els fa sospitar la Lliga d'aquesta empresa New Era Visionary Group? Primer, que era ja un proveïdor del Barça, perquè al novembre el Barça tanca amb New Era, jo escurso el nom, per no anar dient, es converteix, anuncia el Barça que es converteix en el nou proveïdor de tota la connectivitat, és a dir, de tot l'internet, per entendre'ns, per simplificar-ho, del 5G, del nou estadi, de l'Spotify Camp Nou, fins al 2030. La presenten com a empresa líder en telecomunicacions, líder mundial. Però, en realitat, és una empresa, si tu entres al seu web, per exemple, només surt aquest acord amb el Barça, surt el seu escut i aquest acord. Però és una empresa que no té més experiència en cap més altre estadi ni gran edifici. Llavors, ja d'entrada, que sigui proveïdor ja del Barça abans i que sigui aquest tipus de proveïdor sense haver tingut experiència, la Lliga doncs la fa sospitar. Tot i ser una empresa líder en telecomunicacions, com diu el seu web, la seva seu principal la té als Emirats Àrabs, concretament a Ras Al Khaimah, en un coworking. Llavors, bé, la seu, diríem, que per ser un líder mundial de telecomunicacions, doncs fa sospitar també una mica, i la seu de la seva filial, o com a mínim una de les filials, que és la filial Ibèria, no?
La de l'estat espanyol.
Sí, de l'estat espanyol, la seu la té en un pis de Sant Andreu, a la Rambla 11 de setembre, al costat del Narcís Sala. Un pis particular.
No m'està sonant al líder mundial, no?
Bé, és, clar, tot això fa
sospitar. Els baixos,
Això ja no, és, crec que és tercera planta. Tercera planta.
Cal veure si és el tercer primer o el tercer.
té, aquell pis va com un tro, el wifi, aquell pis. Bé, el soci principal, el CEO d'aquesta societat, és Ruslan Birladeanu. I el soci de... Déu, no ho hauré pronunciat bé, segurament. És de Moldàvia, ara us explico. Uh-huh. I el soci d'aquesta filial amb seu a Sant Andreu és Francisco Maza. Però, sobretot en el cas de l'empresari polític moldau Ruslan Birladeanu, clar, té un historial, com per exemple una condemna per frau a les duanes o acusacions d'estafa immobiliària, entre d'altres casos oberts.
Anem millorant.
El capital social d'aquesta empresa és de 3.000 euros. Una empresa líder mundial en telecomunicacions, tot això són coses que la Lliga està recull, o sigui, estem exposant
el que sigui, no troben un punt sospitós.
Una empresa líder mundial que n'acaba de pagar 28 milions.
Clar, això és, l'empresa ha pagat. O sigui, tot això es fa sospitar, però el que havia de fer l'empresa, que és pagar, ho va fer. I la data de creació d'aquesta societat que va tancar el Barça l'acord al novembre és del febrer del 2024, uns mesos abans. Tot això és el que recull la Lliga i ho envia en aquest recurs al CSD. Empresaris del sector de les telecomunicacions ja ens explicaven que ja els va sorprendre en el seu moment la tria de New Era per encarregar-se aquesta infraestructura d'internet, perquè ja han dit que no tenien gens d'experiència, però és cert que en el mateix comunicat el Barça el que anuncia és que s'ajuntaran amb Orange. Vull dir, no va sola, New Era, sinó que ho fa també amb Orange. Però fons de les negociacions d'aquells mesos, quan es va produir aquest acord, expliquen també que l'acord realment des de l'àrea de comercial el tanquen amb Orange, i que en el tram final de les negociacions apareix l'empresa dels Emirats Àrabs. Des del departament de compres del club. Apareix i se'ls diu que aquest és el que serà el proveïdor juntament amb Orange. Amb tot això és el que la Lliga, com a mínim, no
desconfia,
però a partir d'aquí insistim. Està enviat, és un recurs que han enviat al CSD, la Lliga no ha presentat denúncia, i a partir d'aquí, si el CSD entra d'ofici per investigar alguna cosa més, doncs ja dependrà del que vulgui fer el CSD.
Bé, no, escoltant Oribes no ho ha semblat, no. Que el CSD s'hagi de bellugar. En tot cas, ara s'entén una mica millor perquè el Barça no volia facilitar els noms de les empreses a les quals havia venut, o en aquest cas una de les empreses a les quals havia venut el seient VIP. Salmo, per saber el Barça...
Que el millor que hauria pogut fer era explicar-ho, perquè si tu ho haguessis explicat i haguessis donat tota aquesta informació que acaba de donar la Laia a través dels confidencials, no tindries res a sospitar, però com que no ho volen explicar i després s'acaba sabent tot i veus d'on ve tot, com a mínim se't posa una mica, se t'arissa una mica el pèl.
Què hi diu el Barça, Sam?
Doncs, bàsicament, el Barça hi diu alguns matisos. El primer, que a hores d'ara encara no ha rebut el club cap requeriment per part de la Lliga ni cap petició extra d'informació, que l'acord sobre aquests seients, sobre aquest PSL, està aprovat i validat per la pròpia Lliga i que ahir mateix la Lliga va fer oficial els nous límits salarials i reconeixia el Barça com a club no accedit.
Per tant, més que una explicació, és a nosaltres no ens ha preguntat ningú res.
Exacte.
Com a tota resposta. Bé, tranquil·litat a Can Barça. Per cert, que tot, a tomb d'això, la llotja del nou Camp Nou, a tomb d'aquest acord, s'ha remodelat.
Sí,
s'ha remodelat, però no perquè no està fet encara. Però
hi ha una modificació, hi ha una petita modificació. Ja saps que les obres del nou Camp Nou són dinàmiques, no són estàtiques. La capacitat de l'estadi, per exemple, va variant en funció de com avança l'obra, i ja veus a dins del club que els hi ha creat l'atenció un fet que ha passat recentment, que és que s'ha canviat l'estructura de la llotja. S'ha ampliat, se li ha donat més dimensió de la que inicialment estava prevista. I, bàsicament, això és per encabir-hi nous sectors de negoci. I, de fet, el soroll que corre per dins del club és que la llotja del nou Camp Nou serà bastant habitual veure-hi, per exemple, xeics àrabs. És a dir, hem passat del Qatar Foundation a la samarreta a una mica a versió llotja.
Bé, en tot cas...
Sí, que es pagarà per anar a la llotja del Barça.
Bé, que alguna part d'aquests seients part que s'han venut...
De venda, diguéssim, sí, sí.
Exacte. Són de llotja.
Exactament.
I això no, és en detriment dels seients de soci o no s'atreveixen?
De llotja, en aquest cas.
Sí, de llotja, i la llotja s'ha ampliat, sí. Se li ha donat més dimensió.
En tot cas, el que és evident és que l'acord no estava previst en aquests termes, sinó que s'ha hagut d'adaptar la geografia de la llotja del Camp Nou per adaptar-lo a aquest acord.
A la llotja del Barça hi han d'anar personalitats.
Mm. Ara ja no.
No gent que tingui molts diners.
No. La vida és així, Domènec. Si ara hi ha entrades per anar a la llotja.
No, però tu, si a mi m'està molt bé que hagin o duplicat o triplicat el número de seients VIPs i que amb això es faci negoci,
sí, sí.
Però no a la llotja del Barça.
Bé, el concepte... Segurament aquí jugaran amb el concepte de llotja.
Costa poc d'entendre, el que ha explicat l'Oriol. Costa molt poc d'entendre. Sí, només s'ha de voler entendre.
Sí, però, sí. Sí, clar, però la llotja de personalitats, que ja ho entenc, si tu mires la llista de cada setmana, hi ha algunes personalitats i després hi ha molts amics a la llotja.
Però no
hi ha
ningú que pagui per entrar.
Però
no hi ha ningú que pagui per entrar. És que el Barça ha d'invitar gent a cada partit.
Sí, sí.
Perdó, ha de convidar gent a cada partit. Només faltaria. O i tant. Des de personalitats, a patrocinadors, a gent que et pot portar negoci, o i tant, a VIPs, a famosos, a populars, el Barça ha de convidar gent. No ha de cobrar per entrar a la llotja.
Sí, sí.
Bé, sí, teniu tota la raó del món, però benvinguts al món de treure ingressos de sota les pedres. En fi,
és que una cosa no porta l'altra, Jordi, és que treguin ingressos de sota les pedres d'on vulguin i vagin a una llotja VIP al costat de la llotja.
Els treuen d'aquí i és evident que no estava previst perquè el pla original no era el que acabaran fent, però bé, ja vam veure tots com es va acabar fent la inscripció dels dos jugadors. També em sembla... Que no ho estic defensant, potser ho sembla, però simplement em resigno a que funcionem així, que el club està com...
Bueno, veurem si els socis del Barça s'hi resignen. Clar, tu t'hi pots resignar. Altra cosa és que els socis del Barça es resignin també a això.
Veurem. En fi, Salmurri, Tudel, gràcies.
Molt bé.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Dos quarts i mig de nou del vespre, ja sabeu que és un...
Un quart i mig.
He dit dos quarts, sí, un quart. No, si fossin dos quarts ja estaries molt més...
Estaríem nerviosos, ja.
Molt més nerviós perquè... Vaja, l'Oriol no vol fer salat al Madrid City. Avui, com sabeu, i per molèstia dels nostres col·laboradors habituals, ens visita el col·laborador VIP del Tot Costa, parlant de VIPs.
Perdona, què vol dir per molèstia?
No, perquè...
Home, perquè no us agrada que li diguem no, Premium no, en general.
El Grau encara no s'havia expressat en aquests termes, però, per exemple, Marcos López o Dani Sanabra, fins i tot diria que la Laia Bonals en alguna ocasió...
Jo dic que es comeixo perfectament, que els dos no són comparables, vull dir.
Bé, no és una cosa que estigui ben acceptada en general, però bé...
Pues ells sabran, eh? Sí. Si es creuen que són tòtems de la ràdio, ells sabran. Ara n'ha entrat un de tòtem.
Alberto, bona tarda.
La resta són col·laboradors.
Què tal, bona tarda.
Si el Marcos López o el Sanabra es donen per ofesos, ells sabran.
Però no.
És que no, o sigui, no tenen clar el seu lloc.
El que vol dir és que vens un cop cada 3 mesos.
Evidentment.
O sigui,
no, vives que vens quan vols. Vives que vens quan vols. I ja està. I els altres tenen certa obligació a venir quan toca.
No, perquè jo, si hagués vingut quan vull, a aquesta hora...
Avui...
Entraràs a 2:15 de 9, li dic, Jordi...
Avui no,
que tinc el Madrid City.
Esperem. La pressió és bastant elevada, perquè ara ja és gairebé tota la taula la que vol fotre al camp per...
Va, a veure, què vens a explicar?
Vinga. La part bona és que l'Albert té redacció lliure i, per tant, és ell el que marca...
Que en 3 mesos han passat moltes coses.
Això mateix.
Avui he mirat, a veure, fa 3 mesos, era l'última que vaig venir amb l'aturada de seleccions, era final de la jornada 13, Barça líder, amb 6 punts de distància. Ara dic, bueno, torno i torno a ser líder, però clar, entre mig...
No t'hem volgut...
En 3 mesos han passat moltíssimes coses.
No t'hem volgut
coses.
Molestar mentre la cosa semblava que no anava bé. I ara ja...
Ara pots venir amb el teu optimisme habitual.
Sí. No, han passat moltes coses, no sé. Clar, per exemple, que hi ha molts més jugadors a la plantilla dels que teníem fa 3 mesos, no? Això és una, jo crec que és una cosa que hem guanyat amb aquest temps.
Vol dir
no?
Útils.
Útils, sí, i que tots ens els creiem, perquè crec que tenim una mica la tendència a anar eliminant jugadors, no? O sigui, Araujo, per exemple, fa un any i mig o dos, dèiem que era el central del Barça per tota la vida, que ja havíem descobert central. Surt Pau Cubarsí, llavors Araujo ja no el volem. O sigui, no és que no pugui formar part de la plantilla, no pugui ser titular, és que ja no el volem, no? I això crec que és una cosa que repeteix. I crec que Flick... amb aquests últims mesos, sigui per necessitat o sigui per convicció, ha ajudat, diguem, que veiem un... que pensem que Eric pot ser titular, que Ferran pot ser titular, que és una opció... O sigui...
Sí, però això et volia preguntar, perquè n'hem estat parlant els últims dies. No et fa la sensació que Flick és molt dràstic en el canvi de guàrdia? És a dir, vaig amb Casado fins que deixo d'anar amb Casado i de cop De Jong i Casado doncs es tira tota la segona part escalfant. Vaig amb Iñaki Peña fins que deixo d'anar a Iñaki Peña i ara ja juga Steinsnet tot.
Segurament la porteria és diferent, no?
Sí, segurament
crec que la porteria, nosaltres no ho sabíem, pensàvem que hi ha... O que no jugaria mai Tec, o que jugaria des del primer dia. I jo crec que ell tenia claríssim que aquest seria el seu porter, però li havia de donar un temps per recuperar-se, i llavors, a partir que comences a jugar, ja jugues tu, perquè t'has de guanyar... s'ha de guanyar la confiança a ell... I ens l'ha de fer guanyar nosaltres, també ens l'hem de creure, diguem, no? I amb De Jong jo crec que ha passat una cosa semblant. A De Jong, allà on estava, que era baix de tot, no li pots donar un partit o mig. Si n'hi dones, n'hi has de donar 10, tinc la sensació. Però també penso que Casado pot tornar a entrar en qualsevol moment, però en un moment en què De Jong ja sigui un altre. I crec que això ho està aconseguint, diguem, no?
Ets més De Jonguista o més...
No, a mi m'agrada molt Casado, sí. I m'agrada De Jong també, saps? O sigui, no sóc dels que li té una mania allò de joc.
No el xiules quan perd dues pilotes.
No, però l'altre dia a Montjuïc dilluns tenia uns... darrere, que és que de veritat, eh? O sigui, era... Dius, hòstia, era que és un jugador del Barça. Que és un jugador del Barça. És veritat que té un deute. És veritat que té un deute. Però, hòstia, a veure, que acabar amb la teva samarreta, saps?
Però això sí, el Barça, quan li agafa la matrícula a un jugador, normalment ja no tira enrere.
I això m'agrada, però m'agrada que cadascú li agafi una... O sigui, jo crec que les manies en el futbol a mi m'encanta perquè són absurdes, saps? O sigui, el meu pare, per exemple, no li agradava Xavi com a jugador. Gens no li agradava. Bueno, doncs era un... Hòstia, però fins i tot els últims anys de Xavi, que ja era indiscutible, que no podies dir que no era el millor jugador del món, el meu pare es mantenia allà. Això m'agrada. El que no m'agrada és que tothom tingui mania al mateix jugador. I amb De Jong això és el
que passa. Una mica.
O l'altra cosa que t'agradarà a tu, Dembélé.
Sí, Dembélé l'any passat era això. Estic amb tu 100%.
Tothom era contra Dembélé. Mira-te'l
ara.
Hosti, està bé, diguem... A mi, per exemple, si em dius... A veure, quin jugador del Barça a tu no t'acaba de fer el pes i a tothom li agrada? Gavi. Gavi. Jo no sóc gavista.
Maló, eh?
Sí, jo penso que... I penso que Flick ho està fent bé, donant-li titularitats, perquè també l'ha de situar a un nivell que quan hagi d'entrar pugui entrar perfectament.
Ah, però hi haurà, per exemple, al Bernat Soler li agrada més Olmo.
Ah, a mi també.
Clar, és que a tothom li agrada Gavi.
A mi m'agrada això, que cadascú tingui... I últimament noto que les manies són més...
fixes.
No? Diguem,
o sigui, ara mateix són Araujo i De Jong.
Sí. Tots anem junts assenyalats contra Araujo i contra De Jong. No? I la gràcia és que vas dir, doncs a mi m'agrada menys Gavi i a un altre no li agradarà no sé quin, saps? Vull dir, aquesta cosa que és una mica irracional, fins i tot, no? Perquè dius, hòstia, Gavi és un excel·lent jugador, no sé què. Vale, sí, però mira, jo prefereixo un altre i quan veig que li foten una targeta cada 5 minuts, doncs pateixo perquè penso que quedarem amb 10. No? Sí.
Aprofito que ve un home optimista per naturalesa, per no dir que per patologia...
Has donat 2 minuts pels àrbitres,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, ho estic modulant, fins i tot tinc documents sonors al teu servei. La pregunta que estava esperant per fer-li al Gui, crec que ha arribat el moment, és estem en temporada de triplet?
Estem en una temporada que jo feia molts anys que no disfrutava com aquesta. No sé com acabarà, no en tinc ni idea. Però jo disfrutar com aquest any me n'he d'anar molts anys enrere, però molts. O sigui, trobo que són partits molt divertits, en el 90% dels casos. Vull dir, partits molt divertits, estic disfrutant, veig la gent molt enganxada amb l'equip i tinc la sensació que això feia, per un motiu o per un altre, feia molt temps que no passava.
Acabaràs content, es guanyin títols o no? Títols o no?
Home, depèn de com... O sigui, bé, clar, si ho fas tot a partir d'ara, no.
No, però si es manté la línia, imagina't, i acabes perdent la Lliga per un punt i t'eliminen els semifinals de Champions,
sí, sí, content. Totalment, totalment. L'altre dia, un soci del Barça, Montjuïc, al meu costat, només arribar, vam arribar 3/4 d'hora abans, i el primer que em diu, escolta, et faré una pregunta. Firmes perdre avui 1-2 contra el Rayo Vallecano i que el Madrid quedi eliminat amb el City?
Uah, hòstia, s'ha evident, no?
A més, dic que sí, no? Jo crec que l'important no és la resposta. L'important és que un soci al Barça, 3/4 d'hora abans d'anar a veure el seu equip, pensi en si el Madrid queda eliminat o no.
A veure, la cita de la setmana, indiscutiblement, és la d'aquesta nit, per bé que la de dilluns valia per ser líders.
Estic molt d'acord amb l'optimisme que teniu per aquesta... Bueno, amb aquest cert optimisme d'aquesta nit, de l'Oriol, que deia abans...
Ha mort, no sé si...
Ha mort.
En el moment de l'11.
Jo hi afegiria una cosa, que és que el Madrid té l'oportunitat de rematar Pep Guardiola. I això és un factor que... O sigui, si avui el rival fos el Bayern de Múnich, no és el mateix.
No. Però,
tenen al davant la seva bèstia negra i la tenen en un moment dèbil.
Però és un factor
no, no han curat el mal que els hi va fer.
No
han curat.
Va, sí, però avui... això els socis... Però voleu dir que Ancelotti o aquests jugadors que hi ha ara... tenen també aquest tan present el que van viure en Guardiola? No ho sé jo,
No, home, tan present com Mourinho, com els que hi havia aquella època.
O com el soci del Madrid.
Però és evident que no té cap tirri a Guardiola.
No, al contrari.
No, tenen molt bona relació, sí, clar.
Però tampoc la tenia pels àrbitres i en pocs dies ha canviat. Parlant d'àrbitres, Albert Om avui ha vingut a renyar Lamine Yamal per aquestes declaracions a Mundo Deportivo.
Cuando íbamos a 6 puntos, me acuerdo en campo el Getafe del penalti a Jules que no pitan, y luego a Yeraini si le pitan ese, entonces, no sé, en Copa del Rey al Madrid, primero le favorecía a los árbitros y luego contra los Asuna iban en contra, entonces cada jornada va a ser así. Yo creo que nosotros no nos podemos quejar, Madrid, Barça, Atlético, yo creo que los árbitros intentan hacer lo mejor posible y bueno, nosotros estamos muy contentos.
No, hi ha una part que és... Ell ho diu perquè és un tòpic i que el diem tots, no? Que els àrbitres sempre afavoreixen els equips grans.
Li ha faltat unes veces te dan i otras te quitan.
Sí, exacte.
I era impecable.
Jo em quedo amb la frase aquesta que sempre afavoreixen els equips grans. Jo crec que és mentida. Jo crec que és mentida. Que afavoreixen els equips petits, els equips que volen destruir. O sigui, jo veig molts arbitratges últimament que no afavoreixen els equips que volen construir, els equips que volen fer jugades. Llavors, donen lleis de l'avantatge a vegades àrbitres que dius, perdoni, on és l'avantatge? Si en tenim 2 a terra i en queda un de sol, sí que va cap a porteria, però és que va sol contra 4 defenses. Aquí no hi ha cap avantatge possible. I et descuides d'ensenyar aquella targeta. O sigui, els àrbitres són del Getafe, per entendre'ns. O sigui, els àrbitres són... són sí, més del que va... O sigui, jo crec que fan un tipus d'arbitratge que no ajuda els equips grans. Val pel Barça, val pel Madrid i per l'Atlètic o pels que volen construir.
Però jo puc entendre la reflexió dels grans. No es poden queixar dels àrbitres perquè els grans ja parteixen cada partit amb un avantatge respecte a l'altre, que és que tens molts millors futbolistes.
Home, sí, clar. Ah, sí,
vull dir que... No és incompatible la reflexió de l'Albert amb la declaració del Lamine. Mm. O sigui, jo t'entenc perfectament i estic d'acord que l'arbitratge beneficia els equips durs o violents, però, en canvi, en les grans decisions sí que beneficien a l'equip gran.
Això és possible. És a dir, que en el moment de marcar un penal o no marcar...
En cas de dubte,
però a vegades hi ha
són humans.
A vegades hi ha arbitratges que tenen més influència pel que fas durant els 90 minuts que no pas per un penal.
Un altre tòpic.
Les dues coses són compatibles. Sí, aquella cosa de dir no marco la falta, no ensenyo la targeta, permeto aquest joc, permeto que estiguin a sobre constantment, que no et deixin girar a cap moment, aquestes agafades, tot allò que dius... Clar, això condiciona una mica el partit. I sobre la cosa aquesta campanya que està fent el Madrid ara, a mi em recorda una mica, avui que ha sortit aquesta enquesta de que només un 32% de catalans parlem el català com a llengua habitual, recordo quan va sortir Ciutadans i va començar aquella campanya d'en Forta de dir que el castellà estava discriminat a Catalunya, no? I llavors tota la maquinària es posa en marxa per defensar una mentida evident, que la veu tothom, que l'estem veient tots, però que llavors tu dius, escolta, el discriminat sóc jo, que tinc el català com a llengua habitual, diguem, no? Però com et pots defensar? I llavors acabes en un terme com dir, bueno, sí, és que no està discriminat ni un ni l'altre, aquí el que hi ha és un bilingüisme, no sé què. I jo trobo que això deixa en molt mala situació el Barça, perquè és com si t'impedís ja a partir d'ara queixar-te tu. Diguem, no?
Sí, sí.
Perquè com que ells es queixen sense tenir cap raó de queixar-se, perquè tenen tota l'estructura del futbol, tota és del Madrid.
El Madrid és més sociològic.
Tota. Com si hi hagués una lliga catalana, tota seria del Barça. O sigui, l'Espanyol, el Girona, el Sabadell, el Lleida... Tothom es queixaria perquè el president del Comitè d'Àrbitres Català seria del Barça, el de la Federació, tots serien del Barça, perquè és l'equip... Doncs és d'Espanya, senyors, això és del Madrid. I han entrat amb aquesta cosa trumpista, una mica de Trump, no?, al Madrid, de dir, bueno, si guanyem, per què guanyem? Si no guanyem, ja anirem al Capitoli. I si anem al Capitoli, al final igualment ens indultaran, no? Vull dir que... I crec que han entrat en una estratègia, però que és perjudicial pel Barça, diguem, no? Perquè al final dius, clar, tampoc et podràs queixar tu.
Ara al Barça li toca defensar els àrbitres i dir, no, és que són justos els àrbitres.
És que la Minya Mal, diu, estamos contentos. Sí. Fa tres setmanes el president del Barça i el seu entrenador van dir que era un
escàndalo.
En fi, seguint el teu paral·lelisme, Ciudadanos va desaparèixer i el Madrid no fa cap pinta que hagi
desaparèixer.
I gairebé em permeto dir que està bé. Sembla de què parlaríem. Avui de què hauríem fet el programa.
Sí, bueno, sí, no sé, penso una mica això, però vaja.
Col·laborador VIP no tardarà tant a venir aquest cop.
No, home,
no. La pròxima ja és ja de seguida hi posem data. Alberto, cap a veure...
Que hi hagi sort avui, esperem, us escoltaré, a veure què.
Gràcies, Albert.
A tu.
I gràcies als tertulians també VIP, perquè no dir-ho, fins i tot n'hi ha un que ha intentat fer-nos creure que el City eliminarà el Madrid aquesta nit. Oriol Domènech...
A veure si tindrà raó.
A veure. Sortiré trucant-vos a les 11. Oriol Domènech, Laia Bonals, Jordi Grau.
Gràcies.
Una pausa i obrim la pàgina del Tot Costa dedicada al periodisme de denúncia. Amb Sònia Oleart, ara venim.
Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Necessites una rentadora nova o canviar el televisor?
Electrodomèstics Calvet tenim les ofertes que necessites per començar l'any estalviant.
A les nostres botigues t'assessorarem personalment perquè trobis els electrodomèstics més adients a les teves necessitats a uns preus irresistibles.
En menys de 24 hores et lliurarem els electrodomèstics a casa teva i podràs pagar allà mateix amb targeta.
Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Quan vas deixar de creure que tot és possible, el nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Hyundai, única marca amb compromís de devolució.
Busquem el millor restaurant de la Franja de Ponent.
Crep de bolets no és el que vaig a demanar.
Espinacres. Han posat el de ceps i no el d'espinacres.
Tartar de trutxa.
Porten molt picant al damunt.
Et pica.
Pica, pica.
Tot pica, això?
Aparentment, no.
Joc de cartes. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Recupera totes les temporades de Joc de cartes.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Do you like tennis?
ara sí que són 2:15 de 9 del vespre. A l'inici del Tot Costa, la Sònia Oleart us explicava que era el tenis Vall d'Hebron a la Teixonera per donar fe de la denúncia d'un oient de l'estat lamentable de les instal·lacions. Hola de nou, Sònia.
Hola de nou. Fa molt fred. He de dir que el lloc és privilegiat perquè té unes vistes espectaculars i que jugar aquí a tennis és un autèntic luxe. És veritat que les instal·lacions bé, necessiten una mica d'amor i una mica de carinyo i una mica d'una obra no molt gran, perquè diu que ja s'han fet algunes coses, però necessita que se li facin coses. A veure, sóc amb el Pere Panyella, que és un dels 350 abonats que han signat una carta i un document amb una sèrie de queixes cap a la direcció d'aquestes instal·lacions, que, com us he explicat abans, això és una empresa que depèn de l'Ajuntament de Barcelona, que va guanyar un concurs i que està formada per la Federació Catalana de Futbol i també per l'UFEC. En total aquí hi ha uns 1.300 abonats, si no m'equivoco, i una de les coses que està passant és que els abonats cada cop tenen menys pes i menys importància. A veure, Pere, explica'm una mica quina és la denúncia que fem.
Nosaltres, a veure, el principal tema és el que dèieu, no? L'estat, doncs, deplorable de les instal·lacions. Aquí no s'hi arriba d'un dia per l'altre. Això és fruit, no?, de molts anys de deixadesa. El primer any, pues, que deixes d'invertir, doncs, el club, pues, segueix tenint una bona pinta, no? Però al cap de molts anys d'acumulació, doncs, arribes a un punt doncs, bueno, que la pràctica de l'esport cada dia és més difícil. Això li sumes, no?, doncs, que a finals de l'any passat hi ha hagut un canvi de condicions, no?, per dificultar la vida a l'abonat, escurçament del temps en el que pots llogar una pista, dificultat de la política de cancel·lació, també supressió del pàrquing, que, bueno, per socis d'edat avançada que no es poden transportar pues, les raquetes i tot el material amb transport públic, pues és una dificultat més. Jo tinc, bueno, jo puc venir amb moto sense cap problema, però hi ha socis i hi ha bastanta gent gran en aquest club, perquè, bueno, és un club, doncs, això que ja heu dit, no? És de l'Ajuntament, són instal·lacions de titularitat pública, no és un club privat. Aquí es van jugar els Jocs Olímpics, la part de tennis, per tant, això es va pagar amb impostos dels barcelonins, i actualment està gestionat per una UTE, no?, formada per la Federació Catalana de Tennis i la UFEC. I, per tant, doncs, bueno, doncs entenem que bueno, són unes instal·lacions que la ciutat no s'hauria de deixar perdre, i, bueno, al final aquí el tennis és un esport històric en aquesta ciutat. El futbol, doncs, hi ha molts altres esports en aquesta ciutat, però, vaja, jo crec que bueno, el que ens preocupa a nosaltres és això, que es deixi perdre doncs unes instal·lacions que deies tu, no?, que són privilegiades, i tot i aquest mal estat en el que estan, doncs fa bastant de goig passejar per aquí.
Perquè hi ha hagut algun problema, que ha caigut, per exemple, un enllumenat, que la pista central, que la pista central és espectacular, la veritat, no s'hi pot jugar perquè, clar, encendre la llum, perquè m'entengueu, les llums de la pista central són una mica com les dels camps de futbol, que, clar, gasten molt, i aleshores ara a la nit no es deixa, s'hi pot jugar, però has de jugar a les fosques, entenc.
Sí, la pista central no es pot jugar. Bueno, nosaltres som abonats, paguem una quota, sí que paguem la llum, la paguem a part. Hi ha la pista central que no funcionen les llums, i després fa 2 anys va caure un fanal d'una pista de tennis que des de fa 2 anys, pues, tampoc es pot jugar una vegada, doncs, es fa fos, no? I al fanal, pues, es va deixar al costat de la pista, apilat, i, bueno, portem 2 anys així. Nosaltres volem dir també que acudim una mica als mitjans, no perquè sí, sinó perquè bueno, una mica excusant-se en què som abonats i no socis, bueno, la direcció d'aquest club no donava la cara i no es reunia amb nosaltres. I sí que quan ens hem començat a moure, pues, va començar a parlar amb nosaltres. Nosaltres creiem, pues, entenem perfectament, pues, que hi pot haver dificultats, que no, això no ha de ser una prioritat de la ciutat, però bueno, això no treu, doncs, que si està pagat en part amb impostos, doncs, que s'hagi de donar una sèrie d'explicacions. I això és un equipament de la ciutat de Barcelona, igual, pues, que ho són pues, alguns camps municipals, i l'Ajuntament ha de respondre, encara que això estigui gestionat per una concessió, doncs, del seu estat.
Les pistes de tennis ara estan totes plenes, també hi ha pistes de pàdel, també hi ha un gimnàs, com us deia abans. Les pistes de tennis ara estan plenes, però una de les queixes, entenc, que és que els abonats pràcticament no teniu pistes per poder jugar.
Sí, és a dir, un dels problemes, no? Aquesta UTE, doncs, com dèiem, és un 90% de l'UFEC, 10% de la Federació Catalana de Tenis. Com que són entitats de dret públic, han de publicar els seus números i nosaltres ens els hem descarregat, el que sí que veiem que hi ha unes pèrdues significatives, no? Em sembla que eren 70.000 euros a l'any 2023. Llavors, el que s'està fent una mica des de la direcció és intentar, a part de les quotes que paguem als abonats, doncs, treure rendiment a través de llogar les pistes a extern, no? Escoles de tennis, doncs, del Barcino o de la Salut, doncs que se'ls ha quedat paït al seu club i venen aquí, doncs, amb les seves escoles de tennis, i després també a través d'una aplicació que ha tingut molt èxit en el món del pàdel i del tennis, que es diu Playtomic. Això són vies que utilitzen ells per finançar-se, ens sembla bé, no estem en contra, però sí que és cert que aleshores punta, bueno, doncs estan totes les pistes ocupades i bueno, doncs al final el club les acaba destinant a sobretot escoles de tennis i aplicacions, doncs, que es paga per ús, no hi ha una quota, i això és el que ens ha, el que està fent que no puguem disfrutar-les. I nosaltres, repeteixo, que estem disposats a dialogar, però entenem que, bueno, que hem hagut d'arribar fins a aquest punt perquè no se'ns obria la porta des de la direcció d'un club que està obligat a donar explicacions perquè no és un club privat qualsevol.
Doncs aquesta és la queixa que fan en nom dels abonats, que ens ha traslladat el Pere aquí a l'antena de Catalunya Ràdio.
Doncs gràcies al Pere i també a la Sònia Oleart, avui des de del Tenis Vall d'Hebron, des de la Teixonera. Gràcies a tots dos.
A vosaltres.
A la gala de la UFEC, on hem saludat fa una estona el Sergi Andreu, el tenim al costat d'un dels gestors d'aquest Tenis Vall d'Hebron de la Teixonera. Hola de nou, Sergi.
Què tal, Costa?
Ets al costat del senyor Amador,
del director. Sí, sí, del Xavier Amador, que és el director del tennis. El tenim aquí al costat. Xavier, què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, bona nit.
Ja t'escolten des de l'estudi, el Jordi i la Sònia. A més a més, el Xavier s'ha estat molt atent escoltant Jordi i Sònia tot el que anava comentant el Pere des del tennis.
Això li anava a dir, senyor Amador, bona tarda.
Bona tarda, bona nit, Jordi, Sònia. Encantat.
Bé, ha escoltat vostè la queixa de l'usuari, en aquest cas, en el nostre cas de l'oient. Vaja, dono fe, i ara fa temps que no he anat a la Teixonera, dono fe que les instal·lacions ja fa anys que van justetes de manteniment, però avui hem escoltat una versió actualitzada, tant per part de la Sònia Oleart com del Pere. Quina és la visió de vostè com a director de la instal·lació?
Bé, jo accedeixo ara a inicis d'octubre, a través de la UTE, jo ho he comentat molt bé, el soci, l'Albert, doncs de la UTE UFEC, Federació Catalana de Tennis, el que pretenem és rellançar aquesta instal·lació històrica i olímpica com a club de tennis, precisament, pàdel, i també hi ha, doncs, és veritat, un gimnàs, inclús pistes de vòlei. La versió, bueno, és una suma de temes, perquè ha comentat el soci, hi ha coses, doncs, que hi puc coincidir i altres, doncs, que discrepo completament. El que faig inicialment és aplicar la normativa actual, i que ja de fa anys està aplicada, és que el lloguer de les pistes de tennis, doncs, ha de tenir una fracció màxima de durada d'una hora, d'una hora per tennis, com a qualsevol club de Barcelona i com a qualsevol club de Catalunya. Estan pagant un abonament, i el que pretenem inicialment és que precisament aquests 1.330 socis que actualment tenim, abonats directament, puguin practicar al màxim la pràctica del tennis, inclús a les màximes hores. Podeu fer uns càlculs aproximats, que en tenim 13 pistes de tennis, amb 1.330 socis, doncs és evident que hi ha molta gent que es queda fora.
És veritat que la queixa, disculpi que l'interrompi, la queixa del nostre oient, de l'usuari, sí, de la Teixonera, era més aviat comprensiva amb la part dels usos i menys amb la de les instal·lacions, que és on m'agradaria centrar-me.
Bueno, bàsicament, les instal·lacions, i ho torno a repetir perquè jo m'he reunit amb tots ells durant aquests últims 3 mesos, i a mi la queixa principal que m'han fet era l'aplicació normativa, no el manteniment, que reconec, evidentment, que sempre és millorable i que a través d'aquesta UT, en la qual nosaltres doncs, inicialment doncs, vam aconseguir l'adjudicació, havia compromís de fer una inversió de 300.000. Actualment estem arribant als 600.000 euros d'inversió directa per part de l'UFEC i per part de la Nació Catalana de Tenis. I aquesta inversió, i jo personalment ja vaig enviar una carta a tots els abonats, incrementaven el primer trimestre d'aquest 2025 amb una sèrie d'actuacions que ja són visibles i tangibles a la instal·lació. Les pistes estan remodelant completament i ens estan fent arribar els mateixos abonats doncs, quasi l'agraïment, i jo crec que no és cap agraïment, sinó que les pistes han d'estar doncs, a una qualitat màxima, i a la mateixa carta que em vaig comprometre de punyo i letra, que es diu, és una inversió forta doncs, a nivell doncs, de també remodelem completament el gimnàs, canviem la pista 1 i 2 de pàdel, fem una inversió forta també doncs, amb el repintat de tota la instal·lació, i per tant no només anem als temes doncs, directament de pràctica del servei, ja s'han remodelat doncs, totes les dutxes tant d'homes com de dones, sinó també a nivell visual. Coincideixo completament doncs, que hi ha que fer una forta inversió, i també doncs, aquí l'Ajuntament de Barcelona doncs, està també doncs, tramitant una sèrie d'inversions que es realitzaran en constant, perquè estem en contacte directe amb comissions tècniques que tenim amb l'Ajuntament de Barcelona, en una inversió doncs, que ells estan calculant amb 1,5 milions d'euros doncs, per rellençar aquesta històrica i referent en el tennis a la nostra ciutat. Mm. I per tant coincideixo doncs, que és evident doncs que ja saps que la brutícia porta la brutícia, però que evidentment doncs, que en cap moment s'ha deixat d'invertir en aquesta instal·lació per part de l'UFEC.
Doncs hi ha una queixa en part compartida per la direcció de la Teixonera, i el que ens explica el Xavier Amador és que hi ha pressupost i propòsit, vaja, que estan vies de solució algunes de les queixes que ens feia arribar el nostre oient, el Pere. Senyor Amador, moltíssimes gràcies. Li agraeixo la presència i les explicacions.
A vosaltres.
Gràcies, Sergi.
Adéu, que vagi bé.
I per descomptat, gràcies al Pere per fer-nos arribar la seva queixa, perquè, com ara deia el Xavi Amador, sens dubte la Teixonera és un enclau històric de l'esport barceloní arran d'haver viscut la prova de tennis dels Jocs Olímpics del 92, i vaja, fa una mica de pena com ha estat en alguns moments o com està ara mateix. Farem una pausa i rematarem al Tot Costa. Encara hem de passar per Girona, hem de parlar d'handbol i, evidentment, ja posar-nos a enfilar aquest Madrid City que arrenca en 9 minuts. Ara venim.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Crec que ha estat l'oli d'oliva una altra vegada. Ara les hipoteques i el gas tornem a estar envoltats.
No sabem quins preus es dispararan aquest 2025, però sí el que no. El de la teva subscripció a El Periódico. Subscriu-t'hi per només 3 euros al mes durant tot l'any i assegura't d'estar ben informat. Només fins al 28 de febrer. Només amb El Periódico.
Que bé que et va el finançament total per clients amb targeta El Corte Inglés.
Finança les compres fins a 12 mesos en electrònica, electrodomèstics, esports, moda, llar i molt més.
Finançament total a la botiga, a la web i l'app del Corte Inglés.
Fins dimecres 19 de febrer. Per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta en les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés. Renew. Renew, vehicles d'ocasió de totes les marques, recondicionats i certificats. Elèctrics, híbrids, gasolina, dièsel i GLP. En Renew, ara ve el millor amb les nostres garanties. Assistència 24/7, verificació de fins a 150 punts de control, satisfacció garantida o et tornem els diners. Descobreix tots els avantatges de la xarxa Renault i Dacia i gaudeix de condicions especials tan sols aquest mes.
T'esperem als nostres concessionaris de Catalunya.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6 minuts mal comptats i les 9, 6 minuts i arrenca el Madrid City. Abans, Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Al Girona avui hem escoltat el capità parlant precisament del Madrid, que és el seu pròxim rival diumenge al Bernabéu.
Sí, a més de tota aquesta polèmica arbitral i abans d'anar al Bernabéu, el capità del Girona ha demanat respecte, confiança amb els àrbitres. Aquest és el missatge que volen oferir des de Girona i diu que no creu que el Girona acabi pagant els plats trencats aquest diumenge.
No tenemos por qué pensar que nos va a afectar en el partido, porque al final es un partido de liga que está visto por muchísima gente en un estadio como el Bernabéu, que es un partido súper atractivo, y lo que no me creo es que un árbitro pueda estar condicionado por según qué presiones, porque si no al final entonces nos quedamos aquí y no vamos a jugar. Nosotros queremos ir a jugar un partido de fútbol, intentar ganar el partido y competirlo sin pensar que el árbitro nos va a pitar mal o va a estar influido por las presiones mediáticas.
També parlem dels àrbitres al Girona Reservat. Ara he sentit la sintonia, m'hi has fet pensar. Mm. Ja podeu escoltar el podcast amb la polèmica arbitral de les últimes hores. Aviam què pot passar diumenge al Bernabéu, si el Girona acabarà pagant els plats trencats. En parlem amb la Susi Sala, en Xavi Soler i en Xavi Aguilar, que és ex-àrbitre gironí i ex-assistent internacional.
Programa Capicú. Hem començat amb àrbitres i acabem amb àrbitres. Fins ara, Solà, gràcies.
Adeu.
Clavat, 5 minuts i les 9. Xavi Soler, hola de nou.
Hola.
Com deixem aquest Unilío?
Doncs ben encarat, al descans i amb un més 15, que és el màxim avantatge que ha tingut l'Uni, 45-30, de moment, molts bons dos primers quarts de l'equip gironí.
Doncs bé per l'Uni. Xavi, tornem amb tu durant la transmissió del Madrid City per tancar aquest marcador, que de moment fa molt
Perfecte.
Bona pinta, d'acord?
Perfecte.
Fins ara.
Fins ara.
I d'aquí a 4 minuts, a l'antena digital de Catalunya Ràdio, insisteixo, Madrid City, amb la narració del Salmo. Hola de nou, Salmo.
Hola, què tal?
I amb els comentaris de la Marta Corredera. Hola, Marta, bona
Hola,
tarda.
Hola, Jordi, bona tarda.
Recordem que anirem pel digital, heu d'anar a l'app de Catalunya Ràdio i allà ens hi trobareu.
I si no, us podeu quedar a l'antena principal i amb les dones i els dies i la Montse Virgili. Totes les opcions són bones. Salmo, recordem 11 del Madrid i del City.
El Madrid, amb la novetat de Rüdiger a l'11 inicial, juga amb Courtois a la porteria, Valverde, Asensio, Rüdiger i Mendy, línia defensiva, Ceballos i Tchouaméni al doble pivot, amb Bellingham per davant, Rodrigo a la dreta, Vinícius a l'esquerra i Mbappé de nou. El City no juga d'entrada Erling Haaland, que està tocat. Ederson sota pals, Husanov, Rubén Díaz, John Stones i Josco Guardiol, Nico, Bernardo Silva i Gundogan al mig del camp, Savinho a un costat, Phil Foden a l'altre i Marmuix de fals nou.
Marta, què et diuen els 11? Com tens el cos a punt de començar aquest partit?
Doncs bastant pessimista. Després del partit de l'altre dia, poca cosa del City, més sense Haaland al camp, baixes importants, però no se l'ha de donar per mort. És veritat que juguen al camp del Madrid, que això ja sabem tots que és un hàndicap pel equip d'Anglaterra, però crec que hi ha un partit bastant obert, esperar a veure quin partit fa el Madrid també i si segueix a la línia de defensivament ser bastant feble.
Bé, optimisme relatiu, diguem-ho així, eh?
Més pessimista que optimista,
més
però sí,
pessimista,
veurem.
Això, que vagin punxant, l'aplicació del digital.
Molt bé, ja anireu pujant al carro. Jo, ni l'absència de Haaland en l'11 titular no em farà dimitir de l'esperança.
I ara estic optimista, ara que ja estem a punt. Ja. Sí, ho veig.
És allò del moment... És com la remuntada del PSG. En el moment del 4-0 dius, sí, home, que ara ens han de vendre la moto, i després tu vas creient fins que arribes al partit i abraces l'optimisme.
Ah, exactament.
Què més tenim aquesta nit a part d'aquest City-Madrid?
Sí,
Madrid City.
Recordem que també estarem pendents del PSV Eindhoven Juventus, amb derrota dels holandesos en el partit d'anada, va guanyar la Juve per 2-1, i que també es juga el PSG Brest amb 3-0, també aquesta, en aquest cas ja bastant encarrilada aquesta eliminatòria pels de Luis Enrique, que Per cert, que ara estava mirant, i sí, Dembélé és titular, per tant, avui amb Carabaxquería i Barcola a les bandes, un altre recital probablement del PSG de Luis Enrique.
Sí, tot i que amb 3-0 fins i tot el podia haver reservat, perquè pocs equips tenen tan clara l'accés a la següent fase com el PSG. Del PSG n'estarem pendents, però evidentment també del Madrid City.
I aquest vespre ja ha acabat el partit entre el Borussia Dortmund i l'Sporting de Portugal amb empat a 0, finalment. Per tant, un altre equip que anirà al bombo dels vuitens de final és el Borussia Dortmund, que ja havia guanyat l'anada per 3-0. Recordem que a més del Dortmund hi ha el Bayern, el Benfica, que és el possible rival del Barça juntament amb el PSG, el Feyenoord i el Bruges ja classificats.
Marta Salmo, ara pugem, eh?
Molt bé, vale, fins ara.
Sònia, fins ara.
Fins ara.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i el Xavi Vall al control central. Gràcies també a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Nosaltres continuem a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb la transmissió íntegra d'aquest Madrid City i en versió tot costa convencional. Òbviament, tornarem demà a les 7 amb l'anàlisi d'aquest partit, que esperem que sigui la classificació del City. En tot cas, analitzarem el futur de la Champions, perquè ja sabrem de manera oficial que Benfica i PSG seran els possibles rivals del Barça al sorteig de divendres. Fins aleshores, feu bondat i escolteu Gigi Buffon. Gigi, avui passarà al City o què?
A menjar-li patatine, Coca-Cola, Sprite, Orange Juice...